camins.
Aquesta és l'hora. Aquesta és l'hora en què s'encén la llum vermella, la Paula obre el micro, el Ferran es quadra i la banda de camins es disposem a fer ràdio. És una bona hora. Quan s'acaba el mes i el dia, arriba l'omega de Radio Estel. Pol és l'alfa, interpreteu-lo com vulgueu. Nosaltres som l'omega. A veure com se'ns dona la nit. Sobretot volem una cosa, acompanyar-vos bé. Fot-li, Paula. Darrer dia de març, per cert. Quin mes interminable, escolta. Bona vesprada d'aquest dijous 31 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Una nova visita sempre interessant d'Àngel Miret i el seu univers de notícies particulars i la seva columna d'opinió. No és per res, entre nosaltres, tenir l'Àngel cada 15 dies és un petit luxe que ens regalem entre tots. I de la Padrol, dia 1 també després de la Padrol, que ens va portar lluny d'aquí, parlant-nos de destins fantàstics per viure la Setmana Santa. No direu que no us donem idees, eh? Guatemala, ni més ni menys, per la Setmana Santa. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, des d'aquest moment fins a les 9 tindrem uns quants continguts.
Avui, per començar els camins...
Més lletres, no ens cansem, ens agrada. Avui rebrem a l'estudi Carles Paitubí, metge internista de l'Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, nom llarg, el que té el càrrec és llarg, que ha publicat la seva primera novel·la, El misterio del pergamino florentino, que a més té un rerefons cristià. Ens la presentarà.
Continuarem amb...
Nova edició de Temps de Diàleg, la secció en què Ignasi Miranda ens ajuda a recórrer la realitat multiespiritual de Catalunya i del món sencer.
I arribarem a les 9 de la mata.
Salvador Aragonès, Salvatore, i la seva mirada incisiva i penetrant, amb qui analitzarem què està passant al món de l'economia i de l'empresa. Avui també amb Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç. A veure què ens explica. Serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Quin tipus d'enquestes us motiven més? Perquè us explico, hem detectat, per aquestes coses de la vida, que quan posem enquestes sobre temes esportius, voteu més, nois i noies. Tal vegada és casualitat, no ho sé. Però vinga, us preguntem directament amb aquesta enquesta sobre les enquestes, la metaenquesta. Quins tipus d'enquestes us motiven més? Les socials, les espirituals, les molt simples, els esports? Va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts a la ràdio seminocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, un programa que té un sol objectiu, deixar-vos amb ganes de més. Arranquem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Doctor Carles Paitubí, bona vesprada.
Molt bona tarda.
Ara et presentem bé, però ja avanço als oients que ets metge i que ens vens a presentar una novel·la històrica. Com és que un metge es posa a escriure sobre història, Carles?
Seria difícil, Seria difícil contestar aquesta pregunta teva. Jo no sé si està en un metge, els metges escriuen. Jo crec que no pot dependre de quin tipus de professió és la teva, no?
Sí.
Sinó és el fet de que t'agradi la lectura, que t'agradi la literatura. I en aquest cas, el meu cas personal, veient amb uns quants anys vista, veient l'arribada potser de la jubilació, no? Pensant en un plan B,
sí, ja estem
doncs
aquí,
va aparèixer.
Ja estem aquí.
No, falten 7-8 anys.
Oh, bueno, escolta.
Molts em diuen que més, o per la mascareta, doncs perquè s'amaguen moltes coses, no?
Sí, però... les mascaretes amaguen coses. I de vegades està bé que les amaguen.
I tant.
També t'ho dic. Com us deia, el doctor Carles Paitubí és metge internista de l'Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i ara ha publicat la seva primera novel·la, en aquest cas històrica, titulada El misterio del pergamino florentino, amb aquest rerefons un cristià, aquest toc cristià. Carles, què trobarà el lector que s'endinsi al misteri del pergamino florentino?
Jo crec que trobarà una novel·la, com explico una miqueta el pròleg de la novel·la, és una novel·la que jo diria que és apta per a tots els públics, podríem dir des dels 4 fins als 99 anys, des dels 4 no, perquè és una novel·la molt... jo no diria densa, però és una novel·la doncs que s'ha d'estar atent a la novel·la, no?
Sí.
Jo crec que és apta per a tots els públics i es trobarà una novel·la novel·la, doncs, si m'ho permeteu, entusiasta, una novel·la doncs, que permet doncs, seguir doncs, tot un munt d'històries que haig de dir jo, no? Que moltes formen part de la història i d'altres formen part de la meva imaginació. Però una novel·la, jo diria, per damunt de tot, una novel·la sana, eh? Una novel·la sana, apta per a tots els públics, i com jo dic així una mica en forma potser una mica irònica, doncs és una novel·la en la qual no hi ha ni una sola paraula malsonant.
Ni una, eh?
Ni una.
És un llenguatge...
Qui la trobi, li regalo el meu petit vehicle.
Però escolta, no la trobaran, evidentment,
no la
perquè aquesta aposta la fa sobre segur, està clar. Escolta, tenies tota la història al cap? És a dir, quan vas començar la novel·la, sabies com acabaria? O et vas deixar portar una mica per la inspiració?
Jo crec que s'ha encertat amb la segona proposta, no?
Sí.
Jo crec que em vaig guiar més per la imaginació. Evidentment, seria llarg d'explicar i el programa doncs, t'ha d'incloure...
Sí, sense escapar el temps de manera exagerada en aquest programa.
Sí, no, sóc conscient. I és un tema que a mi em dificulta també
no
ser tan esquemàtic, no?
Sí.
Doncs la idea inicial, pel fet que, com has comentat, doncs jo treballo a l'Orde de Sant Joan de Déu, la meva idea inicial, jo m'he format als jesuïtes i, per tant, Sant Ignasi de Loyola és una mica el referent, no?
Clar.
Però com des de fa 14 anys estic treballant a l'Orde de Sant Joan de Déu, doncs un dia em vaig preguntar qui era Sant Joan de Déu, no? I en aquest sentit, després de saber qui era exactament, em van arribar tota una sèrie de documents, de revistes molt interessants sobre la història, del, per exemple, del manicomi de Sant Boi, tota la seva història
ultraconeguda
a nivell de salut mental. I a partir d'aquí vaig anar lligant tota una sèrie d'aconteixements històrics, començar pel segle XIII, que és on comença aquesta història, que és una novel·la històrica, però algun bon lector i bon amic m'ha dit que potser és més una història novel·lada, no? Però... En fi, no sé si ve a compte el detall, no?
Home, és un matís interessant.
És un matís.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí doncs, vaig anar lligant tots una sèrie d'aconteixements històrics de forma cronològica fins, començant al segle XIII, com us deia, fins a arribar a l'any 2019.
2019, eh? Com et va venir, o sigui, és a dir, com et va venir la idea... Bueno, ens ho has dit una mica, no? Preguntant-te qui era exactament Sant Joan de Déu.
Exacte.
Era aquest punt. I quant temps vas trigar en escriure-la? Perquè, clar, una novel·la històrica o una història novel·lada, aquí hi ha moltíssimes dades, moltíssimes referències. Temps per escriure-la, no? T'ho vas agafar amb una mica de calma o com ho has fet?
Jo et diria que vaig anar fent. Vaig estar inicialment uns 6 mesos,
sí.
6 mesos inicials documentant-me, i després aproximadament no arriba un parell d'anys escrivint. Però aquest parell d'anys, evidentment, això jo puc dir que és un hobby, no? Que podia utilitzar per escriure durant el temps lliure. De fet, la meva feina és la meva feina d'internista hospitalari.
Sí, sí, sí.
I després, doncs, dedicar-me també a la meva família nombrosa, tot i que les nostres 3 filles són universitàries i, per tant, em permet disposar de més temps lliure,
ja estan,
no?
Ja estan fetes, ja estan criadetes,
clar,
una mica.
Clar. I aprofitava, doncs, bàsicament, doncs, alguna tarda lliure que no hi hagués res especial a fer a casa, algun cap de setmana, però no era un continu.
Has gaudit el procés? Se't nota que sí, jo crec.
Ho he gaudit moltíssim, és a dir, us asseguro que ho he gaudit, i no és dir-ho per dir-ho, ho he gaudit com no imaginava que ho gaudiria, fins a tal punt que no sé si donar-vos aquesta petita novetat.
No dubtis.
Que algú...
Exclusiva, Carles?
Exclusiva. Em queden uns anys encara de vida hospitalària, i no el vull oblidar perquè, de fet, és la meva vida, és la meva professió, no?
Sí, sí.
Però us haig de reconèixer, i alguna persona li he deixat caure últimament, us he de reconèixer que últimament estic gaudint més escrivint, perquè ara estic escrivint la segona novel·la històrica, per
molt
cert,
bé.
De la qual no us puc revelar encara res.
Perquè no,
no?
No és una continuació d'aquesta. No, aquesta és una història
tancada, no té res a veure.
Va.
És un altre món.
Molt bé.
Ho he gaudit moltíssim.
Sí, sí. I t'has enganxat, eh?
Sí.
T'ha picat una mica aquest verí de la literatura,
sí,
que diuen, de
sí.
vegades.
És a dir, arribar a moments... Bueno, jo sóc, no sé si en parlarem més endavant, no? Però sóc un entusiasta, un malòman fins al moll de l'os. I trobar 2 hores lliures per posar-me els meus fragments de música clàssica de fons i escriure i deixar volar la imaginació, doncs...
Home, de fet, una de les característiques de la novel·la és que en cada capítol suggereixes una música que pot acompanyar o ambientar al lector, no? De fet, tenim alguna peça, no?, preparada d'aquestes, una peça. Podem escoltar una d'aquestes peces que tu recomanes al propi lector.
Exacte.
Perquè s'endinsi de manera més immersiva,
exacte,
no?, l'experiència de la lectura. No l'escolteu perquè no porteu els auriculars, però... Està sonant. Sona...
L'estic escoltant.
Ah, l'estàs escoltant perquè sona... L'escolteu a través dels auriculars que estan sota la taula. Sobre la taula, no sota la taula. Aquest és el primer capítol, segle XIII. I jo crec que molt encertada. Saps quina peça és, així de memòria?
De memòria no.
Bueno, però ho podem consultar.
Ho podem consultar.
A la novel·la, ara mateix.
Ho podem consultar i és el Sacre Canciones, del número 13. És una música instrumental de Francisco Guerrero.
Sí.
Bueno, en fi, que és una música del segle XIII per ambientar el primer capítol.
I en cada capítol està aquesta suggerència per ambientació. Un aspecte a destacar és que la finalitat del llibre no és lucrativa, sinó benèfica, perquè es dedicaran tots els guanys que doni la venda del llibre a Càritas. Una iniciativa, si em permets, molt solidària, que és d'agrair, i més en aquests temps que corren, on tanta gent necessita un cop de mà. Evidentment, ho estem sabent i ho estem comprovant. Com s'ha establit aquest vincle amb l'entitat catòlica i de quina manera vols que arribin, doncs, aquests calers que genera la difusió de l'obra?
Exacte. Això ho vaig decidir bastant amb les primeres etapes de l'escriptura, perquè, en fi, no vull fer el comentari que pugui quedar bé, no? Però sí que no tinc cap inconvenient en dir que em considero cristià i que en aquest sentit, doncs, és una cosa personal, que suposo li passa a molta gent. Doncs a mi em fa patir molt la gent que té necessitats.
Clar.
És a dir, el fet de que podem valorar de coses que per la majoria de nosaltres, per mi, per exemple, doncs, puguin ser normals, que puguin ser normals, doncs, com pugui ser, doncs, esmorzar cada dia, doncs, dutxar-te
Clar.
Cada dia, això no és normal per molta gent.
És veritat. El llibre, editat ara fa uns mesos, narra 8 segles d'història, on trobem, per exemple, la fundació de l'ordre Servita, la vida de Joao Zidane, Cidade, el futur Sant Joan el de Déu, també Antoni Gaudí apareix, aquí s'anomenaven l'arquitecte de Déu, i altres importants personatges de l'Església contemporània. Tot el que el lector llegeix a la novel·la té una base real, però després hi ha una part inventada de la teva imaginació, és així, no?
No exactament.
A veure,
no exactament.
Doncs explica'ns,
jo diria com és. Que, jo he intentat concretar-me en el que pugui ser una novel·la històrica. És a dir, tot el que jo... totes les dades que podríem considerar històriques, és a dir, tots els aconteixements, tot el que els hi passen a molts dels personatges coneguts, són fets absolutament històrics que jo he trobat doncs, documents, arxius, internet... una altra cosa és que alguns comentaris, doncs jo he intentat donar vida, no?, als personatges...
Clar, perquè exactament el que passava no ho pots saber.
No ho podem saber.
Però que allò va passar sí que ho podem saber d'alguna manera.
Sí, exacte.
Molt bé. El relat recull també l'arribada de l'ordre de Sant Joan de Déu a Catalunya i, per exemple, l'entrega del pergamí al papa francès. El pergamí que és una mica el fil conductor, no?, de tota la història. Una combinació, doncs, jo penso que atractiva, d'història, ficció, amb un missatge també interpel·lador per el món d'avui, no?, hereu de l'evolució humana i social al llarg del temps. M'ha cridat l'atenció que tingui també una part autobiogràfica.
O sigui,
hi ha trets de la teva vida, de la teva experiència com a metge. Com quedes, Carles, tu inserit al mig de la trama? Quan apareix, Carles?
Jo... El Carles, amb un altre cognom, que no és el meu...
Ah, estàs allà una mica dissimulat.
Exacte. Deixem-ho en l'aire perquè els lectors puguin... Evidentment, els que em coneixen, que han llegit la novel·la, m'identifiquen ràpid, rapidíssim, perquè em coneixen, no?
Sí, sí.
Però els que no em coneixen, doncs, apareix un Carles X, diguem-ho així.
Vale. Senyor X.
Senyor X, exacte, d'incògnit, però en aquest cas sóc jo que, doncs, m'implico perquè formo part una mica d'aquest seguiment. Evidentment, jo no... A les meves mans no arriba el pergamí florentí, que evidentment és un motiu de ficció que apareix
és
al llarg...
És el, com que em deia Hitchcock, el McGuffin, no?, algo així. És l'excusa, no?, perquè la trama evolucioni.
Exacte. I en aquest sentit, doncs sí, apareix algunes dades autobiogràfiques,
bueno.
Doncs, en fi, que podien formar part de la història.
Perfectament. A l'obra, entre molts altres personatges, surt també el cardenal Narcís Llull Enguany, com també el pontífex actual, Papa Francesc, que rep el pergamí amb tot el misteri, no?, després d'haver passat per unes quantes mans del segle XIII. Quin missatge o quins missatges vols transmetre amb l'obra i signar també algun rerefons moral, alguna idea allà que vols transmetre concretament?
És molt encertada la teva pregunta, però si em permets no la contestaré com hauria de contestar, perquè això forma part de l'última pàgina, no?
Algo más por lo que callo que por lo que hablo, no? En aquest cas.
Sí.
Vale.
Jo poso...
Però fes-me un tastet. Un tastet,
un tastet és... jo diria que el Papa Francesc rebrà el Vaticà a la casa de Santa Marta, no?
Clar,
on viu,
sí.
Rebrà aquest pergamí florentí, que per descomptat ja hem dit que és ficció absoluta, però rebrà el seu contingut. I és un contingut, doncs, que ja veurem qui el va escriure, sabrem a l'última pàgina...
Aquest és el misteri.
Aquest és el misteri. Sabrem...
I fins la darrera pàgina no s'intueix res.
Fins a l'última pàgina, al llarg de la història es pot intuir, perquè hi ha algunes pistes, de qui va poder escriure.
Pot jugar també el lector a imaginar, no?, una mica què està
exacte,
passant.
Exacte. Jo només et donaré una pista d'aquest pergamí,
vinga.
Que és un càntic a l'amor i a la misericòrdia.
Bueno, és una molt bona pista. De fet, estem escoltant, els oients poden escoltar la música que suggereix per aquest darrer capítol, que és una melodia, doncs, com molt espiritual, molt celestial, molt de pau, realment. De quina manera es pot adquirir el Misteri del Pergamino Florentino? Recordem, editat per Sara Alejandria. I com el recomanaries? On pot trobar la gent? Llibreries normals?
Es pot trobar de forma física a Llibreria Claret, que tots suposo que coneixeu.
I tant, amics de la casa. Sí.
A més de la casa, Llibreria Claret a carrer Llúria, però de Presur Quinaona. Es pot aconseguir, doncs, lògicament, amb tots els comentaris que es podrien fer en aquest sentit, però l'objectiu és aconseguir-la amb Amazon. Es pot aconseguir a la web de l'editorial i a la web de la Casa del Llibre, entre d'altres llocs.
I ara... Carles, el moment crític. Susana Fernández, bona vesprada.
Bona tarda a tothom.
La Susana és infermera a l'Hospital de Sant Pau, gran lectora, per cert, Hospital de Sant Pau, i jo tenim una estreta relació.
Ah, sí?
I sóc molt fan de l'Hospital de Sant Pau i de la tasca que feu allà, que és impressionant.
Gràcies.
Gran lectora i millor pintora i esposa de Carles. I l'hem convidada, i ja que està aquí, volem demanar-li l'opinió sincera. Què tal el llibre, Susana? Sincerament, rebenta'l, si pots.
Mira, la veritat és que va ser una sorpresa. Jo porto amb el Carles, estem casats ja farà 27 anys, I la veritat és que ha estat una vessant que jo no sabia del meu marit, que pogués escriure un llibre com aquest.
No mai acabes de conèixer a les persones.
Això és veritat. La veritat és que és una novel·la per assaborir, és a dir, la persona que li agradi la història li agradarà moltíssim el llibre. El que li agradi la música li encantarà, perquè realment ajuda molt a ficar en cada capítol aquell trosset. A més, també a Spotify, si es busca, també
hi ha
estan...
una llista de reproducció.
Sí, una llista de reproducció.
Un amic nostre, doncs, que l'ha fet.
L'ha fet,
aprofitant, llegint el llibre.
Sí.
I la veritat és que jo crec que el rerefons és que totes les persones podem fer una mica el bé al nostre voltant. Jo crec que és una mica el que d'alguna manera estem cridats a fer, no?
Uh-huh.
Tant la gent del passat com en aquest amor i en aquesta misericòrdia, no?, que diu el Carles, doncs està una mica impregnat tot el llibre.
Fantàstic. A més, és un esperit molt, tu has dit, obertament cristià, un esperit molt cristià, fer el bé, i també un esperit molt sanitari, perquè la tasca que heu fet, tant tu com a infermera i tu com a metge, en aquests temps que ens ha tocat viure, doncs realment ha estat impressionant. Per tant, també enhorabona per la novel·la, que fa molt bona pinta i que queda recomanadíssima als nostres oients.
Gràcies.
Però també per la vostra tasca en el dia a dia, cuidant de la gent i donant la vida. Ja et dic que jo a Sant Joan de Déu no l'he tocat massa, però a Sant Pau ja et dic jo que ens mirem als ulls. Aquest matí he estat allà.
Molt
I bé. Ja la gent em tracta de tu, perquè cada dos per tres estic per allà. El doctor Carles Paitubí és metge internista de l'Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i ara ha publicat aquesta primera novel·la històrica titulada El misterio del pergamino florentino, que avui ens ha presentat aquí a Ràdio Estel, a Camins. Moltes gràcies per la vostra visita.
Gràcies.
I molts èxits.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat i tots els èxits que us mereixeu amb aquesta meravellosa emissora.
Inclús una mica més, perquè els que mereixem igual no arriba a la quota. O sigui, una mica més del que mereixem. Moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa ben breu i rebem Ignasi Miranda i el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Mònica Padrol, benvinguda.
Bona tarda. És que bueno.
Amb Rafa Sanahuja.
El contingut bo està a la 2.
Sí, bé, molt bé, clar
cachitos,
que sí.
Cachitos.
Clar que sí, clar. I el nostre amic Ignasi, no?, que també surt a la 2. Home,
Ignasi,
home. Ignasi, una abraçada.
Sí.
I altres persones que expliquen coses.
Temps de diàleg.
2 minuts i arribarem a 9:15. Estem en directe, en setem ara i aquí, aquests minuts, en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de la casa, informació religiosa, i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé, bueno, bé, encantat de fer ràdio amb tu, com sempre.
I jo també, encantadíssim.
Vinga, posem el fil a l'agulla, perquè aquest dissabte comença el mes del Ramadà, el període festiu més important i més intens dels musulmans. Són dies en què es mouen cada any en el calendari i aquest 2022 coincideixen amb les primeres setmanes de la primavera. Abans de compartir uns minuts amb el testimoni sobre la vivència d'aquest període, període del Ramadà, què podem destacar, Ignasi, sobre aquest temps concretament?
Doncs mira, Rafa, el Ramadà és una invitació a prendre cura de la dimensió espiritual de la persona. Durant les properes 4 setmanes i una mica més, a partir d'aquest dissabte, la comunitat musulmana continua resant 5 vegades al dia, el que s'anomena salat, com fa tot l'any. Pel Ramadà, però, l'islam hi afegeix una altra pregària optativa a la nit, el tarawih, que fa que es llegeixi una mica més de l'Alcorà fins a completar-lo. Ramadà és el nom que rep el 9è mes de l'any lunar del calendari islàmic. Per als musulmans, els dies comencen amb la caiguda del sol. Precisament ara, aquesta hora, que cau el sol ja, eh?
Sí, la ràdio seminocturna.
Sí, i el mes de 28 dies s'inicia 2 dies després de la lluna nova. Tenen molt clar això dels cicles lunars. Quan es comença a veure la lluna creixent. Per tant, cada mes comença això, quan comença a créixer la lluna. L'inici dels mesos del calendari lunar sovint és diferent del del solar. És per això que el mes de Ramadà, amb la seva festa segons el càlcul del calendari, pot coincidir uns anys amb l'hivern, altres amb la tardor, i altres, com és aquest, amb la primavera o altres amb l'estiu.
Molt bé. I quina commemoració i quina referència històrica té el Ramadà com a sentit de festa, Ignasi?
El Ramadà recorda que l'arcàngel Gabriel, ens sona també als cristians, va revelar els textos sagrats al profeta Mahoma. L'Alcorà, que és la paraula mateixa de Déu revelada, consta de 114 capítols que es diuen sures. Les seves pàgines aborden temes com ara la fe o la vida dels profetes i s'hi descriuen normes morals, religioses i jurídiques. De l'Alcorà surt la celebració del Ramadà. També es recorden altres fets històrics com la mort de Jadija, la dona del profeta Mahoma, el naixement de Hussein ibn Ali, el primer fill del primer musulmà, i altres persones i esdeveniments de referència. Durant aquests dies, en qualsevol cas, la comunitat musulmana dejuna durant les hores de sol. Per això he enfatitzat que ara es fa fosc, perquè durant el ramadà, a partir d'aquesta hora, més o menys, quan es fa fosc,
és quan
es pot menjar.
Sí.
Els creients es desperten abans de l'alba a fer l'esmorzar, el sihur, i només quan es fa fosc tornen a menjar i a beure en el que s'anomena l'iftar.
Doncs parlem avui del ramadà, com també del missatge que ofereix aquest període sagrat dels musulmans a Mohamed Hal... Com és això, Ignasi?
Halhul,
portaveu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, secretari general de la Federació Islàmica de Catalunya i representant musulmà en el grup de treball estable de les religions, el GETER. Mohamed, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom. Rafa, com estàs?
Molt bé.
Hola, també, bona vesprada. També l'Ignasi amb tu. Com Mira. Estàs?
Molt bé, Ignasi. Fa temps.
Sí, fa temps que no parlàvem. Molt bé.
Doncs ara parlareu. Mohamed, com definiries tu el ramadà, després de tota la explicació que ens ha fet Ignasi, però breument, en les teves paraules?
Sí, impecable. L'Ignasi ha fet una feinada de recerca i de conceptes.
Moltes gràcies.
Paraules ben dites i ben expressades i també ben explicades. Bueno, afegiria lo que ha dit l'Ignasi, que és un temps també de solidaritat, és un temps d'espiritualitat, amb forces i amb aquest compromís amb cadascú, cada persona, amb si mateix primer i amb la gent. I per això la solidaritat forma part del dejuni, l'experiència aquesta de privar-se, d'autoprivar-se de coses, és molt nutritiva en el sentit espiritual primer i després en el sentit humà, en el sentit de convivència, en el sentit de mirar per l'altre que ho està passant malament,
sí.
El que pateix, el que té necessitats diàries per menjar o el que per motius diferents pot tenir complicacions. Llavors, sí que és aquest espai d'espiritualitat, però també un espai comunitari, un espai de celebració. Cada dia és una celebració, és una festa a la nit, quan trenquem el dijuni, és una festa en si mateix. Quan acabem aquest mes, també hi ha la festivitat del fi de Ramadà, i quan intentem compartir el màxim que tenim. És el més important d'aquest mes, no només el fet de fer l'iftar, com ha dit l'Ignasi molt bé, però sí que és buscar amb qui fer aquest iftar. I això sí que es repeteix en molts centres de culte, en moltes cases, molta gent, la solidaritat és molt extrema, la generositat és a flor de pèl. I això vol dir que la gent és molt sensible a tot aquest tema. Per què? Perquè està passant gana, està privant-se de necessitats diàries que tenim tots els humans, però això ho recompensa o constitueix l'altre tema, sí, que és el tema humà.
Sí, per cert, Mohamed, pregària, dejuni, almoina, l'almoina en el llenguatge de l'islam i del ramadà, zikat, oi? Podem afirmar que això és semblant a la quaresma cristiana, oi?
Sí, verdaderament, coincidim aquest any. Nosaltres, com a Fundació Tot Raval, aquí a Raval, barri de Raval, el dia 21 celebrem un iftar i una Pasqua comunitària. Això vol dir coincidim les dues, la religió catòlica, els creients del barri també de fora del barri, per fer aquesta celebració comunitària, i està tothom convidat, de veritat.
Molt bé. El 21 d'abril coincidint amb l'octava de Pasqua dels cristians i amb la recta final ja del ramadà d'aquest any es fa aquest iftar amb un àpat conjunt. Doncs queda dit, a les 8 del vespre, a la Rambla del Raval de Barcelona, segons les dades que tenim aquí, celebració conjunta amb el lema La Pau al Món. La festa que anuncia el final del ramadà, de la qual vostè parlava, Mohamed, sí, l'Eid al-Fitr, aquest any se celebra el proper 2 de maig, és el dia que s'acaba el ramadà. Després de tot un mes de dejú i abstinència, de menjar, plaers i vicis que no es fan, la comunitat es felicita, no? Com viu un musulmà aquest moment del final del ramadà? Potser amb la satisfacció d'haver fet aquest temps de gràcia, de perdó?
Com cada examen, com cada repte que ens plantegem, ho celebrem. Els éssers humans som d'aquesta necessitat de celebració. Quan tu vius unes situacions bones, també de sacrifici, també de dedicació, de compromís, d'entrega, i al mateix temps amb aquest fervor, amb aquesta pietat que tu has demostrat durant tot un mes, tens una recompensa. I aquesta recompensa se reflecteix en la celebració matutina que fem per la celebració de l'Eid al-Fitr, i al mateix temps per tota la celebració que fem, compartim també un iftar, que és un iftar no de Ramadà, sinó un iftar normal i corrent, com si fos l'esmorzar d'aquí, i es comparteix amb tothom, amb les famílies, malgrat que a vegades toca amb dia de feina, però això la gent no li impedeix que ho celebri més tard o que faci aquestes trobades familiars. Però l'important és sentir-se satisfet per lo que has fet durant tot aquest mes i també satisfet amb tu mateix, amb els guanys que has tingut, tant a nivell espiritual com a nivell de recompenses i misericòrdies que has rebut de Déu, i al mateix temps per la trajectòria que has tingut de preparació anímica i de taller de formació, la seva recompensa després d'un examen és aquesta festivitat.
Clar, no és oblidar el que ha passat i comença la gresca, sinó una valoració, doncs això, amb il·lusió de seguir vivint la vida, vaja, sí.
I tant, que sí, sí, sí. Ramadà normalment és el temps de recordatori de que tenim que seguir fent coses, tenim que seguir, tenim sempre present la presència de Déu, la nostra pietat, la nostra també la misericòrdia de Déu amb nosaltres. I tot això, aquest reconeixement durant tot aquest mes s'ha de reflectir tot l'any. Per això, des d'un taller de formació, formem a gent perquè sigui preparada. I és el que fa Ramadà, prepara la gent perquè tingui un any, un altre 11 mesos més, amb tota aquesta preparació, amb aquesta formació que han tingut durant aquest taller d'un mes intensiu, i viscut amb molta intensitat religiosa i també humana.
Mohamed Harjul és portaveu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, secretari general de la Federació Islàmica de Catalunya i també representant musulmà en el grup de treball estable de les religions. Avui ens ha parlat d'aquest temps que arriba en res i que a més se solapa una mica en la part final de la Quaresma i de la Pasqua, en la vessant cristiana.
Dissabte comença el Ramadà. Ramadà vol dir cremar les culpes, no? També aquest sentit penitencial.
Correcte, cremar, i també és el temps, tocava en alguns moments de molta calor a l'Aràbia, i llavors Ramadà és aquest mes exactament que tocava moments molt de molta intensa calor, i això sí que cremar tot el que és el pecat i totes les altres actituds que podríem, o les errades o les errors que hauríem tingut nosaltres.
Molt bé.
Doncs, Mohamed, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí en el Temps de Diàleg a Camins, a Ràdio Estel, i per parlar-nos amb tantíssima força del Ramadà. Moltes gràcies i molts ànims.
Gràcies, Rafa, i ens trobem en alguna altra ocasió. Esteu tots convidats al dia 21, també.
Molt bé, molt bé, una abraçada i bon Ramadà. Adéu.
Gràcies a tu també, Ignasi. Una pausa.
A tu, Rafa.
Gràcies, per cert.
Adéu-siau.
Una pausa i mirem cap a l'economia. Més Macedònia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins. Poden llegir el document La Pastoral Obrera de tota l'Església. També participar en alguna de les activitats que realitzin els moviments de Pastoral Obrera o els equips de Pastoral Obrera. Si ho desitgen, poden visitar els blogs de la Pastoral Obrera de Barcelona i la Pastoral Obrera de Terrassa.
El magazín de la vesprada.
I també visitar el canal de la Pastoral Obrera de Catalunya
a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Vinga, 20 minuts per arribar a les 9, Economia amb Valors Amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Dijous, per tant, ens posem de gala per rebre tot un gentleman. La flema britànica compareix en aquest estudi, Salvador Aragonès, Mr. Aragon. Bona vesprada.
Que ets molt graciós, Rafa.
Sí, vols dir?
Doncs salutacions cordialíssimes als nostres oients i avui, últim dia de març.
Últim dia de març, sí, senyor.
Salutacions també als nostres companys, en Ferran i la Carla, que estan aquí.
Exactament, molt bé. Vinga, comencem, perquè vens amb una agenda carregadeta de temes molt importants, Salvador.
Sí, doncs vinga, Rafa, per cert, saps que el diumenge aniré a veure el Barça Sevilla?
Què dius?
Home!
Molt bé.
Partidàs aquest, no?
Vas a la grada d'animació, allà amb les cantaires, a cantar Aubameyang i tal, o no?
No, estic fluix de veu jo per fer aquestes
si cançons. Veu,
s'ha de ser,
si tens una veu
s'ha de ser una mica... Una mica més entonat, saps?
Molt bé. I a més crec que tens...
Ah, Rafa, sí, tinc no solament hi veig jo, sinó dues entrades que em sobren. Però, les vaig pagar, eh?
Les vas pagar, però les tens ahir que... Doncs des d'aquí fem una crida, si algú està interessant, en dues entrades no regalades, perquè no. La pela és la pela. Si truca a la ràdio, al nostre 93-409-2771, li podem donar el preu de les entrades i podem arribar a un acord. Partidàs, vas a Sevilla a l'estadi, queda oberta la
gran
convocatòria.
Gran partit, aquest.
Gran partit, i val la pena anar-hi. Deixem-ho córrer i anem a les notícies.
Sí,
Salvador,
sí, anem
si
a les notícies.
L'IPC es va disparar un 9,8% interanual. Ja estem en una inflació realment alta, tocant quasi els dos dígits, Salvador.
Però, Rafa, aquest increment de preus afecta pràcticament a tots els productes que componen l'IPC, o sigui, que no és només per la guerra de... Perquè a França va tenir un 4,3% de l'IPC,
ja.
O sigui, per què nosaltres anem al
9,8,
10, vaja, pràcticament.
Sí, sí.
Doncs a França també li afecta la guerra, però a nosaltres veu que ens afecta moltíssim més, no? Més del doble, no?
I tant,
bé,
sí, sí.
La inflació no és només conseqüència de la guerra, sinó que ve de més lluny. Però el president del govern, Pedro Sánchez, diu que les tres quartes parts de la inflació ve de la guerra i que el Pla Nacional de Resposta a la Guerra, aprovat el dimarts al govern, lluitarà contra la inflació i es doblegarà la corba.
Bueno,
això està per veure.
Bueno.
I com ara tenim la Copa d'Amèrica de vela a Barcelona, doncs escolta'm, aquí tot és Amèrica i m'ho faig fer polla, saps?
Recordem, Salvador, que de moment el nou IPC devalua el dipòsit bancari de les famílies en 94.000 milions, diu el diari Expansión.
Sí, sí. Ah, però Rafa, al Congrés dels Diputats, el president del govern, Pedro Sánchez, no va deixar clar a què obeir el canvi radical de política espanyola sobre el tema del Sàhara Occidental. Mm-hmm. Reconeixent la sobirania marroquí, i en la votació el PSOE es va quedar sol.
Ja sabem, Salvador, que
ningú
a Espanya...
Ningú va tenir.
A Espanya no agraden massa els referèndums d'autodeterminació, Salvador?
No, gens. Ni encara que siguin proposats amb una resolució ferma de les Nacions Unides, com és el cas del Sàhara.
Sí.
I permetem que et digui en veu baixa,
A veure, digue'm, Salvador.
I quants gripaus més s'han d'empassar els de Podemos? Perquè ja se n'han passat uns quants.
Zasqueta ha fet, canviem de tema, el Consell d'Europa ha donat una forta garrotada, similar a la que acabes de fotre tu, Salvador, a Espanya per no frenar la corrupció.
Sí.
He a dir que des de fa 3 anys Espanya no ha fet res per corregir les indicacions europees contra la corrupció, i la corrupció es dona d'una manera freqüent tant a l'administració com en els cossos de seguretat, també.
Sí, a mi m'ha sorprès això, que en els cossos de seguretat la corrupció es dona...
També es dona, ja, també es dona, sí.
Sí. L'informe del Consell d'Europa, de fet, qualifica de decepcionant,
ja veus,
entre cometes,
la paraula,
el que afecta les forces de seguretat, on no s'ha avançat res en els últims 3 anys.
Uh-huh.
Què denuncia l'informe? Doncs que hi ha conflictes d'interessos, falta de transparència, irregularitats ètiques a la contractació dels assessors, també la declaració de béns dels càrrecs públics, o sigui, no te'l creguis això que diuen avui, això que va publicar el BOE dels patrimonis dels càrrecs públics. En fi, jo crec que hi ha molta cosa aquí que es brilla encara, no?
Sí, més coses. La SECA, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, van decidir invertir 778,5 milions d'euros en obra social l'any 2021, que va beneficiar a més de 25 milions de persones, segons els resultats que presenten en la Comissió de Fundacions i Obra Social, que es reuneix una vegada a l'any, Salvador.
Sí, bueno, això és molt important, perquè...
Sí.
M'alegro molt que es destinin tants milions i que afecti a tantes persones, no? I és per això que el seu president Isidre Feiner va dir que l'obra social de les caixes serveix per posar en valor la desigualtat i la pobresa, afavorint els territoris on hi són presents les caixes, clar. Uh-huh. Al mateix temps, Isidre Feiner va reclamar un més gran protagonisme de les obres socials en el repartiment dels fons europeus.
Doncs és una bona reivindicació, no? Jo sí. Crec, molt bé. Sí, sí. I mirem cap als efectes col·laterals de la invasió russa a Ucraïna, perquè les autoritats russes van afirmar dimarts que Moscou no subministrarà gas gratis a Europa, o varen dir tot just un dia després que els països del G7 rebutgessin per unanimitat la directiva del president Vladimir Putin que exigia el pagament en rubles. Com tenim aquesta situació, Salvador?
Doncs mira que avui han anunciat...
Què ha passat?
Avui ha anunciat... Salvador. Anunciat Putin que des de demà tancarà l'aixeta. Si no li paguen amb rubles, des de demà tancarà l'aixeta. Menys mal, no ens alarmem, menys mal que tots els països tenen unes reserves energètiques sí. d'alguns mesos, o sigui que per tant...
Bueno, i poden tirar també per altres fonts d'energia, no?
Sí,
també.
Bueno, a veure, tot això no és tan, no és tan fàcil. No?
Però veurem
bueno,
què passa.
Jo el que dic és que així estan les coses. Però també t'he de dir una altra cosa, que l'executiu alemany sí. ha fet ja el primer pas formal cap al racionament del gas.
Ja veus.
El ministre d'Economia va activar dimecres al matí la fase d'alerta prèvia de la llei d'emergència de gas, dissenyada per fer front als problemes d'escassetat d'energia.
I cal dir que els contractes de subministrament de gas especifiquen que aquests subministres es faran amb dòlars i si Rússia vol tancar l'aixeta del gas es produirà una emergència de les grosses, realment.
Sí, esclar, perquè és... Bueno, amb dòlars i euros. És que és l'incompliment una i una altra vegada que Rússia fa el que la Putin, vaja, fa el que li dóna la gana i llavors i no sabem el que pot passar. En tot cas, l'incompliment seria de part de Rússia que no vol cobrar amb dòlars ni amb euros. Crec que la inflació alemanya pujaria més del 10%, per sobre de dos dígits seria segur, uh-huh. i això a Alemanya és molt gros per raons històriques, no els agrada gens la inflació. Però una cosa et diré, Rafa.
A veure.
Si Rússia no cobra els 1.000 milions diaris d'euros que Europa li paga per la venda de gas i petroli,
sí.
d'on traurà els 1.000 milions que li costa la guerra d'Ucraïna? Clar, és que... A veure,
no s'entén. No, els necessita, no, Salvador?
Si deu ser un secret d'estat del Putin.
S'ofegaran, o potser tenen allà una reserva que no coneixem. Gràcies, Salvador. Fins aquí les notícies. De seguida saludem el nostre convidat d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant. Qui ens acompanya avui, Salvador?
Doncs avui ens acompanya...
a veure, que ara tenim un moment de papers... aquí. Bueno, avui... aquestes coses passen a la vida.
Avui ens acompanya el Félix Goñi, que és el president de Primer Comerç, una persona que ja ha estat amb nosaltres algunes vegades
sí.
i que ho fa molt bé i que és una persona molt treballadora. I que a mi m'alegra molt que estigui una altra vegada
amb que estigui amb nosaltres. Doncs ja el podem saludar. Àlex Goñi, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Què tal?
Molt bé, molt contents de poder comptar uns minuts amb tu aquí en el nostre programa Camins, en la nostra secció d'Economia en Valors. Un plaer, de veritat. Vinga, anem a la teca. La primera pregunta ve amb una petita reflexió molt senzilla. Avui el comerç, com també altres sectors, viu un moment delicat, un moment en el que no hi ha coses del tot certes ni del tot equivocades. Però, clar, el comerciant es deu al seu públic i cal que tingui clar que ha de comprar tot mirant que no li generi estocs que no pugui suportar. Això és lògic, no? Amb una coherència. Em refereixo als preus que només fan que pujar i ja hem arribat quasi al 10%. Per tant, com es gestiona tot això ara mateix en la situació que tenim, Àlex?
Amb molta dificultat. Molta dificultat perquè tenim masses tormentes a l'horitzó i masses coses que no estan acabades ni arreglades i això està creant una situació social difícil, no ens enganyem. Vull dir, la pujada de l'energia que va ser bueno, ara en parlem que és de la guerra d'Ucrània, però és que això, acabat l'estiu, va començar a pujar tota l'energia. No,
és veritat.
No ve d'això, eh? Vull dir, i clar, nosaltres al Nadal ens vam aguantar, no vam aguantar preus, però és que ara és impossible. Hem vist l'IPC d'aquest mes, un 9,8. Vull dir, és que això no sé per on acabarà, però francament, és que no podem aguantar els costos, o sigui, els hem d'aplicar i, pensi una cosa, quan els petits, sobretot, que és el meu ministeri, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Els petits, mai apliquem el total. Algú ens mengem nosaltres, perquè estem dintre la competència entre nosaltres. Tampoc podem tan alegrement dir, avui va 10, demà va 20. No. És que ja ens passa que estem en una baixada de venda general i molt preocupats, francament, perquè hi ha masses coses a l'horitzó.
Sí, la pregunta és, el govern gestiona bé les seves despeses fixes?
Sí, segur, i les fixes i les no fixes.
I les variables.
Les variables, exacte. Això és el primer que fem. I jo li diria més, inclús, i m'agrada aquesta pregunta perquè jo de vegades ho dic, els petits aguantem millor les crisis, o sigui, que els grans, perquè els grans, normalment, es belluguen doncs, amb tants percents, i clar, si amb ells un tant percent, un 1, un 2, un tal, les decisions que es prenen, perquè clar, que a mi em baixi un 1% la venda té una importància, o un 2% té una importància, però és clar, que li baixi un gran representa un catacrec, no? Llavors nosaltres, doncs, bueno, és el que li dic, ens mengem una part d'aquest augment en els nostres beneficis i anem passant. Fem una mica el que fa el caragol, no? Ens posem a casa, esperem si pot ser que passi la tormenta, que aquí sí que soc molt clar que les crisis a nosaltres ens va bé que durin poc.
Sí.
Perquè si duren molt, no tenim, clar, al final no tenim escapatòria, tampoc.
Sí, sí. I la vaga del transport, com ha afectat el comerç, Àlex?
A veure, aquí a Catalunya ha sigut una... Bueno, a veure, primer, una vaga molt estranya. Jo també li he de dir, i ho he de dir perquè la vaga... No...
Sí, què ha passat aquí, llavors, amb aquesta vaga?
Bueno, no, passa, encara hi és. Encara, en teoria, encara hi és, eh? Vull dir,
sí, sí, bueno, en teoria sí, però ja... Amb sí, poca, poca força.
A Catalunya ens ha afectat poc, ha afectat una mica el port. Clar, les vagues, miri, jo n'he passat de grosses i les vagues de transport grosses, el primer que fan és tallar els postos fronterers, després se'n van als mercats i se'n van als ports, els bloquegen, i després se'n van a les carreteres a no deixar passar un cotxe. Això aquí no ha passat. Vull dir, aquí ni s'ha tallat l'autopista, ni s'ha tallat les aduanes, ni els hem vist tancant carreteres. Per tant, ara... Al sud d'Espanya, i a Múrcia i a Galícia, sí que hi ha hagut més violència. Violència i violència. Uh-huh. Aquí no, aquí li he de dir la veritat, aquí ha arribat el gènere... A veure, evidentment, el que venia de Galícia, molt perjudicat, sobretot tot el que era tema de pesca i tot aquest tema, perjudicat en el sentit de que allà també hi havia el bloqueig i no els deixaven sortir. Però una vegada sortien, aquí ha arribat de tot. No ho hem notat. De moment, no ho hem notat. Això no vol dir que això... Pues, com que, torno a repetir, el preu de l'energia segueix alt, l'IPC és un 9,8 i solucions el govern no n'està donant, perquè no n'està donant...
Per... I el pla aquest que ha anunciat el president Sánchez, no hi creu.
Escolta, i això ja veurà que, no, que la resposta que tindrà tant dels transportistes com de les cofradies de pescadors, com d'altres estaments, doncs serà que no va per aquí la cosa. No va per aquí la cosa.
Àlex, Pimec Comerç, o sigui, vosaltres heu volgut consultar què pensem els comerciants, què pensen, perdó, els comerciants de tot el que està passant, que no és poc. Em refereixo a la guerra, els costos de l'energia, de les matèries primeres, etc. Una mica a l'inrevés de com ho fa alguna ministra i algun conseller d'ensenyament. Heu intentat saber abans de decidir. Quin és el pols, quin és el pols dels comerciants avui?
Sí, miri, precisament, bueno, nosaltres l'última enquesta, bueno, aquesta són les consultes que fem trimestrals, ja ens donava una mica de desànim la pròpia enquesta, perquè, esclar, ostres, 2 anys de pandèmia, vull dir, que l'hem passat molt malament, el comerç l'ha passat, i ho passa
Déu,
encara,
Déu-n'hi-do, i tant, sí.
Sí, ens diuen que s'ha acabat que ara és una grip, però encara, la pandèmia hi és, i encara es mora gent, desgraciadament, d'això.
Ara en diuen estat gripal.
Bueno, sí, queda molt maco.
Sí, queda molt suau, però la realitat és la que dius tu, Àlex, que encara dura, sí.
I tant, i tant. I llavors, la veritat és que després de 2 anys hem quedat bastant tocats, econòmicament i anímicament. I això es reflexa en l'enquesta. Aquesta, fixi's bé, ara, precisament, aquesta setmana fem la segona consulta,
sí.
I una de les preguntes que hem posat pel que contesti el comerciant és que ens doni la percepció del client. M'entén? Perquè, clar, aquí...
Oh, això és important.
Sí, perquè estem notant por. I, clar, quan un té por, i és lògic, no, cuidado, aquí les coses clares, jo també en tinc, vull dir, la meva família també, i suposo que vosaltres, doncs, bueno, si no és la paraula por, però...
Bueno, respecte i precaució.
No, però sí, exacte, pel futur, clar, és que, a veure, hi ha unes situacions que es poden anar malament, i aquí podem tenir un problema molt greu. Mm. Llavors ens interessa la percepció del client, perquè, repeteixo, hem percebut aquesta por, i aquesta por fa prendre decisions, bueno, com tot, com l'eufòria, com la tristesa, quan un pren decisions així. Llavors, què vol dir? Doncs, mira, li posaré un exemple i l'entendrà. Si vostè a casa seva té una nevera fa 12 anys, i diu, bueno, i va bé, la nevera va bé. Però, diu, mira, carai, 12 anys, saps què? Vaig a canviar la nevera, perquè ja fa 12 anys i ara n'hi ha de noves. Clar, en aquest moment, dius, carai, saps què? Esperem un any. A veure què passa. No la canviem perquè funcioni i va bé. Aquesta decisió poden ser 10.000 neveres menys venudes.
Clar.
Perquè, clar, la decisió que pren avui una persona es multiplica, això ho sabem tots.
Sí.
És que tractem el tema de les consultes i les enquestes, no? Llavors, clar, aquí aquesta decisió s'està prenent en aquest moment. Aquesta por està influint en les decisions que prenem. Encara que no ens dem compte. O sigui, encara que però ens dem compte i, mira, pintarem el pis. Escolta, saps què? Mira, ai, noi, no sé què passarà, és que això ens pujaran el lloguer,
sí.
És que el rebut de la llum, saps què? Mira, esperem l'any que ve. Clar, aquest esperem l'any que ve està frenant el consum.
I tant. Àlex, no? Escolta una cosa, ha de tornar Àlex Goñi a aquest espai perquè ens agrada escoltar-lo i perquè
se'ns escapen els minuts.
I sap molt. Àlex, tornaràs un altre dia i ens explicaràs més coses, ens ajudaràs a entendre, veritat?
Estic a la vostra disposició, ja ho sabem.
Doncs moltes
gràcies. El temps corre.
Gràcies, Àlex, per tot i quedem per un altre dia.
Quan vulgueu.
Vinga, nosaltres,
gràcies.
Nosaltres que ja recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
La nostra pregunta a Twitter d'avui, metapregunta.
Metaenquesta. Era, quins tipus d'enquestes us motiven més?
A veure, a la gent que li agrada contestar.
Amb el 15% les d'esports, no sé jo, perquè són les que més es voten.
Sí, però no ha guanyat.
No, amb el 23% les socials, l'altre 23% les espirituals.
I quina és la guanyadora?
La guanyadora és, amb el 38%, les més ximples.
Les més ximples, les que preguntem...
Fantàstic.
Les que preguntem la tonteria, aquelles us
agraden. S'hauria de fer una enquesta ara de quines coses més ximples.
Dic una cosa, ja em sembla bé, estic d'acord amb la gent. La pregunta tonta és la divertida i ja està. Moltes gràcies, Maria José Mendoza. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol XXL de Camins, amb una persona que quiere mucho a su cabra, Ferran Capdevila, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Tot el que passa en aquest estudi, en aquest programa, ella ho tuiteja, però vamos, que dona gust. Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio Carla i Pera us informen en res. Ara ve la salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6. Bon dia, especialment al Pol. Pol, després ens veiem al despropòsit. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous. Demà, darrer dia de la setmana, per tornar-nos de nou una mica bojos. Estrenarem mes, 1 d'abril, tertúlia frenètica. Vindran persones que ens explicaran coses. Vindrà Maria José. Salvador, vindràs demà?
No, demà no, perquè la Maria José demà no, i som incompatibles.
Són incompatibles. Nosaltres som compatibles amb tothom, Salvador. Bona nit, cuideu-vos.